Doncs mira, ja que t'estic parlant des de la ràdio, et dic que avui és el Dia Internacional de l'Audició, d'escoltar, de sentir-hi. Des del 2007, que l'Organització Mundial de la Salut va impulsar aquest Dia Internacional de l'Audició. Saps quin és el lema d'aquest 2022? Per escoltar de per vida, escolta amb cura. I això vol dir que els que feu anar auriculars per escoltar música tot el dia, o podcast, el que sigui, que sí, que estan bé, però que els fiqueu a volum normal o tirant a fluixet, perquè normalment tendim a posar-ho cada vegada més fort i allò acaba fent molt mal. Soc el Ricard Álvarez i et parlem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, eh? Dijous ja, 3 de març del 2022, són les 12:21 minuts, hores d'ara, camí dels 13 graus a la ciutat de Lleida, encara no ens hi hem plantat, a 12 i mig, és un dia amb sol, amb algun núvol, vent fluix de 7 km per hora, però que hem notat una lleugera davallada de temperatura. Ahir 4 gotes, eh? Almenys a la ciutat de Lleida va sí que va ploure, 4 gotes, però, mira, segons em deia l'Armando Álvarez, entre 0,1 i 0,2 litres per metre quadrat. Per tant, res. Encara no hem solucionat el tema de la sequera. Tot seguit, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica amb el Moisès Camunyes. També ens informarem de l'actualitat informativa. És dijous avui, per tant, marxarem cap a Anadó amb veterinaris per parlar dels teus animals de companyia. I ens plantarem a la 1 de la tarda parlant de salut i de nutrició, que saps que van de la mà, eh? Que va juntet això. Som el que mengem o tenim la salut del que mengem? Ens ho explica cada dijous el nutricionista, el Christian Didi. Amb tot això ens plantarem a la 1, i com et deia, com que és dijous, ja saps que, i a més estem en època de neu, ens toca parlar de la neu, la nieve en la COPE. Ho fem amb el David Velasco des de la 1 fins a les 2. Avui, per cert, que els tinc a Andorra. I des d'allí ens parlaran doncs, d'activitats, de gruixos, de l'estat de les estacions hivernals, en fi, que si has d'anar a esquiar tindràs tota la informació aquí, d'una a dues. Vinga, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, busquem aquesta previsió meteorològica. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que quedin intervals de nuvolats al cel, de núvols mitjans i alts i cels de nuvolats al Pirineu, on s'esperen precipitacions febles a últimes hores, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.600 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, amb màximes de 18 graus a Balaguer i a Lleida capital, de 17 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i de 14 a Viella. I si en referim al vent, continuarà fluix i quedarà del sud i del sud-est. Si mirem ara demà divendres, esperem a Lleida intervals de nuvolats al cel menys al Pirineu, on tindrem cels coberts i precipitacions amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 metres i a partir d'aquí s'esperen acumulacions que podran superar els 5 centímetres de neu. Les pluges allà remetran al final del dia. Per últim, les màximes demà seran de 18 graus a Balaguer i a Lleida, de 17 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit. Ja saps, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que hem de començar parlant de successos i un a la xarxa viària lleidatana, aquells que no ens agrada dir però que l'hem d'explicar, i és que aquest matí hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles que ha obligat a tallar la carretera C451 a l'alçada de Biosca. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a 8:45 del matí, al punt quilomètric 35. La via està reoberta, però es dona pas alternatiu. També, parlant de successos, els Mossos d'Esquadra van arrestar aquesta setmana un jove de 21 anys que va assaltar un supermercat a Tàrrega armat amb una destral i que a més va ferir un treballador. Els fets es van produir al voltant de les 10 de la nit, quan un home va accedir a un supermercat del carrer Sant Pelegrí, de la capital de l'Urgell, i va amenaçar el treballador amb una destral per robar els diners de la caixa. Davant la resistència de l'empleat, el lladre va fugir del lloc sense aconseguir els diners, tot i que durant l'assalt l'empleat va patir un tall a la mà que va requerir assistència mèdica. I encara amb successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Bell-lloc d'Urgell. Els fets van succeir el passat dilluns a les 10 de la nit en un establiment comercial situat al carrer dels Doctors Torre Badella, d'aquesta població del Pla d'Urgell. Segons els Mossos, un individu va fer un forat a la porta posterior del local i va sostreure els diners de la caixa enregistradora i, a més es van dur tabac. En fi, l'actualitat ja sabeu que mana. Des de Lleida també, eh? El tema de la invasió d'Ucrània per part de Rússia és una cosa que ens afecta d'una o d'una altra manera. Està la part econòmica, la part emocional, però també la vessant social o humana, o humanitària, digue-li com vulguis. Des de Guissona han decidit enviar a Ucrània, previsiblement avui dijous mateix, a la nit sortirà un camió carregat amb material solidari que s'ha recollit a diferents punts de les comarques de Ponent. És la primera gran acció que ha impulsat la comunitat ucraïnesa del municipi conjuntament amb l'Ajuntament, mentre s'està treballant amb Càritas i Open Arms per enviar properament un avió també carregat amb material i que després tornaria amb 200 refugiats. Ens ho explica millor l'alcalde de Guissona, Jaume Ars.
Reina, ho farem des de dos punts. El punt del camió que sortirà entre avui a la nit i demà. Aquest, com podeu veure, estem recollint tot el que arriba de comarca i també arriba a diferents municipis de la província de Lleida. I aquest camió anirà a la frontera de Polònia amb Ucraïna. I allà hi haurà la distribució.
Parlant de refugiats, l'alcalde també ha explicat que al poble ja hi ha una desena de refugiats que han escapat de la guerra i que la previsió és que n'arribin més d'una vuitantena en els propers dies. De moment s'habilitarà la biblioteca per fer activitats adreçades als nens refugiats, i és que a ningú se li escapa que davant de qualsevol problema bèl·lic hi ha tota una vessant humanitària que és la que pateix més, i segurament ho fan amb silenci, però hi ha tot el tema de nens, dones o homes, és igual, persones civils que no tenen res a veure amb moviment militar i que, escolta, segurament estaven vivint tranquil·lament la seva vida i que ara es veuen doncs abocats a marxar, primer per salvar la vida i després a veure què fem. Tu ara imagina't que et passi a tu. Ho has de deixar tot. Només et pots endur el que t'hi cap amb una bossa de mà o dos i marxa. Però no marxa al municipi del costat. No, marxa del país, a un altre país. I els que fan cap aquí a Catalunya, tu imagina't si marxen lluny de casa seva amb el que porten. Segurament perdent el contacte amb d'altres familiars. És terrible, és terrible. Només per aquesta història estem parlant d'un milió de persones que ja han sortit, no de quatre, d'un milió, però que es preveu fins a 4 milions com a mínim. És terrible. Aquesta és la vessant, una de les vessants més dramàtiques de la guerra. La que ho és més, evidentment, són les persones que moren als combats o sense combatre, que els enganxen al mig, que també pot ser. En fi, escolta, jo ja sé que no serveix de res, però a vegades a la gent li serveix expressar el que pensa. Si ho vols fer, tenim un número de WhatsApp i tu envia'm missatge de veu, jo l'escoltaré. 664-526-180, encara que sigui per dir el que creus que tothom pensa i que tothom diu. És igual. 664-526-180. Envia missatge de veu i a veure si entre tots plegats doncs fem que tot això es vagi solucionant. Ni tenim poca cosa a fer nosaltres, eh? Per cert, que a la ciutat de Lleida, canviem de tema, el grup municipal del Partit Popular, amb Xavier Palau al capdavant, ha denunciat el lamentable estat en el que es troben les escales d'emergència d'accés al pàrquing de la Llotja, on la brutícia s'acumula des de fa temps i suposa un perill per a les persones. Ho ha acompanyat amb una fotografia, i de veritat, eh? Si et diuen que és una fotografia d'una ciutat amb un país que està abandonat des de fa mesos, t'ho creus. És increïble. Estem parlant de la Llotja, no d'un punt perifèric, no, de la Llotja. És increïble la brutícia. I és ben cert que la gent són poc cívics i que de vegades tirem brossa. És veritat. Ara bé, l'estat en el que veig almenys la fotografia, vaja, no et dic que això és de fa dos dies, ni tres, ni quatre. Fa setmanes que aquí no s'hi fa cap mena de manteniment. Abans de parlar de temes de salut, marxem cap al territori perquè un mirador és un punt elevat des d'on es poden veure vistes privilegiades. I n'hi ha de molt macos, al territori. N'hi ha molts de naturals, però cada cop en proliferen més que compten amb panells informatius que indiquen els elements patrimonials que s'hi poden observar. La tipologia cada cop és més variada i van des de balcons de cel a simples bancs per asseure's i contemplar. A tocar de la Nacional 260, a Montferrer i Castellbó, i amb unes vistes espectaculars a l'Alt Urgell, s'està acabant de construir el mirador de la Creu de Guils. Es tracta d'una plataforma d'uns 15 metres de llargada, és impressionant, és en voladís, sobre el buit, suportada per uns pilars cilíndrics. A mi, per exemple, ja em faria cosa anar a la punta, perquè no és de terra transparent, però la barana, l'últim tram, ho és. Jo reconec que les alçades no les porto bé. Ara, les vistes són espectaculars de veritat. El Marc Garriga, que és director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ens explica que volen instal·lar aquest un mirador astronòmic, també d'aquest estil, al port del cantó.
Això hem proposat de fer just a sobre l'aparcament, a 200 metres a peu, amb un turonet, en una zona que es veu molt clarament el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, es veu des del Cadí fins al Turbón, amb una gran panoràmica, fer un observatori, un mirador de dia, però també de nit.
I encara al territori, la Vall de Boí reforçarà el transport públic per accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes en el marc del projecte de sostenibilitat turística que rebrà 2 milions d'euros del programa Next Generation de la Unió Europea. Actualment, els visitants del parc poden agafar taxis a Espot i a la Vall de Boí. El projecte, que s'ha presentat de forma oficial, inclou accions per fer el conjunt romànic accessible a persones amb tota mena de discapacitats. I per cert, que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que els contagis de la Covid-19 baixen més lentament de l'esperat, però no preveu mesures addicionals per ara. Ho ha dit amb les últimes dades, i és el que us deia, el que parlem aquí. Veníem de tan amunt, que és veritat, la primera baixada va ser forta, però després s'ha començat a alentir tot plegat. De totes maneres, la tendència és a la baixa i això és el que importa. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que el preu de la gasolina ha marcat aquesta setmana el seu cinquè rècord consecutiu. I tot això en plena invasió de Rússia sobre Ucraïna, un conflicte que ha provocat que el petroli Brent, el de referència a Europa, hagi assolit el preu més alt des del 2013. Segons les dades que han difós aquest dijous, avui, el butlletí petroler de la Unió Europea, la gasolina es ven aquesta setmana a Espanya una mitjana de 1,608 euros el litre, mentre que el gasol ho fa pràcticament a 1,5 euros. Són xifres que toquen de ple a la economia domèstica i professional de molts autònoms, empreses i famílies. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su fin de raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que ja sabeu que els dijous parlem dels nostres animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris. Parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Ella està al carrer Segrià número 11, encantada de que la vagis a visitar i que la vulguis conèixer, però que et trobaràs una gran botiga amb molts productes, però de tots els àmbits, fins i tot de medicaments, la farmàcia pels teus animals de companyia, tema de menjar, tema de roba, tema de llits, de casetes, de coses per jugar, de premis, del que tu vulguis. Corretges per sortir a passejar. El que tu necessitis ho tens a Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a internet, anadonvet.com. I després tenen aquest telèfon, que és magnífic, 973 266-388-938, 973-266-388. Què té de bo aquest telèfon? Doncs que funciona sempre, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga, i si necessites ajuda veterinària, evidentment et passarà un veterinari, però si truques de matinada, el diumenge, un festiu, et contestarà sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, et toca atendre, per cert, aquest telèfon alguna vegada de guàrdia?
Alguna vegada.
I truquen molt o no a les nits? Depèn de la nit.
Sí, depèn de la temporada, depèn de la nit, sí.
Bueno,
però sí, van trucant. He de dir que normalment aquest telèfon ho contesta sempre un veterinari.
Sí,
jo soc
infermera
veterinària, no soc veterinària.
Però pots fer la guàrdia i llavors...
A vegades, si estem aquí a la clínica fora d'hores, que ja està el telèfon d'urgència, perquè se fica automàticament, i encara estem aquí, sí que m'ha tocat alguna vegada contestar. Sí, sí.
No, és que ara recordo com vam acabar la setmana passada dient que si un gos fa 3 dies que vomite, doncs el quart dia, a les 3 de la matinada, no és que sigui una emergència, ja ho era el segon dia.
Això és típic.
Amb horari comercial, no cal que ens esperem el quart dia a la matinada, però vaja.
Bueno, també m'ha tocat a vegades, el que dic, que contestar el telèfon i són, no sé, les 12 de la nit, que estem treballant, i te truquen per telèfon i te diuen, és per demanar hora per la pelu. Clar.
Que bo.
No és molta urgència.
La gent no tenim filtre, Imma. La gent no tenim filtre.
Ja, i perquè en aquell moment, si estàs treballant, estàs despert i estàs actiu, diguéssim, i contestes, però clar, si et desperten a les 3 de la matinada,
sí,
o a les 12 de la nit... Igual no li fa molta gràcia al veterinari.
No, segurament no, segurament no. Canviem
però
de tema.
Són coses que passen.
Que sí. Canviem de tema. Imma Sabaté, escolta, què en saps? Avui parlarem d'un tema que no és ni mèdic, que no és ni estètic, però que sí que és útil i, a més, és important saber-ne. Perquè d'això se n'està parlant, però no sé si està aprovat o no està aprovat. Què en saps del document d'identitat que hauran de tenir els animals de companyia?
Sí, encara no ha estat res aprovat. Ens ho està preguntant molta gent últimament.
I el DNI encara... dels animals, podríem dir-ho.
Exacte, li volen dir així. Però és més complicat del que sembla.
Home, a veure...
Ficar-se d'acord amb com ha de ser...
Això
amb...
sí, però tu te l'imagines? O sigui, la foto... L'empremta, no, és que ara ja això és de dibuixos animats.
Sí, no se sap com ho faran, No se sap segurament com ho faran, perquè el que te dic, està complicat. Tu imagina't, per exemple, bueno, el microxip, evidentment... Doncs
pues això, que no n'hi ha prou amb el xip.
Però el xip, a veure,
necessites un lector, però això que és
un
molt
lector,
assequible...
Però, per exemple, el xip és un número... A tu, si et perd el teu gosset, heu de saber tots que el xip és obligatori, se marxa o s'espanta, el que sigui, el perds. El que trobi al teu gosset, tu no saps si es quedarà el gosset.
Sí, clar.
És igual que porti 30 xips.
Sí, sí.
El xip serveix si aquesta persona el porta a un lloc on tenen lector, llegeixen el xip i truquen a l'arxiu i allà pues, les persones ja se ficaran en contacte amb el propietari i li donaran el telèfon d'aquesta persona que ha trobat el gos. Però el gos o el gat. Dic gos perquè és més normal trobar-se gossos al carrer xipats.
Mm-hmm.
Però
recordem que és obligatori el xip, ho dic perquè encara hi ha gent que es pensa que és opcional. El xip és obligatori, però vaja. Però llavors això del document...
El xip és obligatori, sí.
Quin buit vindria a cobrir?
Clar, això és el que no saben molt bé com fer-ho. Perquè el xip, saps què passa? Que tu te trobes un gos, llegeixen el xip i tot, i te truquen a casa, escolti, que el seu gos l'han trobat... I jo puc dir, estava xipat al meu nom, però ja no és meu, perquè vendre i l'altra persona no ha fet el canvi de nom.
Clar.
I clar, encara surt el meu nom, però jo fa 5 anys que jo no sé res d'aquest gos, o 3 anys, o 2 mesos. Clar, aquestes coses poden passar i la persona que el té ara no ha canviat el nom.
Sí, sí, sí.
I el que volen fer és que sigui obligatori portar, com nosaltres, diguéssim, un DNI, i llavors sí que és el teu gos a veure el seu DNI, a veure... El que passa que, clar, jo no sé com ho volen fer, perquè tu imagina't que tu tens tres gats negres.
No, per això t'ho deia, els hi fas la foto i queden igual.
És complicat.
Clar, no, jo ho veig complicat.
S'estan ficant d'acord, suposo que el número que sortirà al DNI tindrà que ser el mateix del xip, això sí, però, clar, ha de haver més coses aquí, que és el que s'estan ficant d'acord.
Bueno. Doncs escolteu...
Encara no hi ha res aprovat per lo que dic, perquè és més complicat del que sembla.
Està molt verd tot això, però molt.
Sí, s'està estudiant i està superbé que ho vulguin fer, perquè s'ha de ser conscient de lo que és tindre un animal, conscient que moltes vegades no ho som.
Clar, mira, ara, arrel d'això, el que també s'està dient és que hi haurà un curset previ abans de tenir un animal de companyia.
També me sembla correcte. Encara no està aprovat, tampoc.
No, tampoc està aprovat. I no sé què preguntaran allí, però vaja.
I me sembla molt bé. Suposo que és com quan te vas a treure el carnet de conduir. Tu no pots anar i agafar una moto i sortir, per més bé que la sàpiguis portar.
No, això està clar.
Clar,
de totes maneres...
Igual.
Serà un formalisme, perquè això es podrà fer per internet i bueno, no sé si hi haurà massa control de saber qui contesta o qui no contesta, però qui el vulgui fer seriosament, doncs el farà.
I si ho fiquen obligatori, per lo menys, només de llegir les preguntes, si sapigué, ostres, això me comporta tipus
clar,
un gos?
Et pots fer preguntes que potser no t'havies fet prèviament. Que
clar, és... Només de llegir la pregunta... vostè sap que si li passa això al seu animal de companyia el tindrà que portar i tindrà unes despeses i tindrà... Només de plantejar tot el que te ficarà una pregunta, a tu ja et fa pensar.
És que d'això ja n'hem parlat, Imma, i és veritat. Poca gent es fa aquestes preguntes abans.
Clar, el curset, encara que tu contestis el que sigui... Per lo menys te farà pensar.
Bueno, pues escolteu, si heu d'anar a don veterinaris, que sigui per una altra cosa, pel tema del curset i el tema del document, d'aquest encara no hi ha res.
No,
encara,
no hi ha res, ho estan plantejant. Ara, jo suposo que si és un, no sé si dir, un test, i tu no dones les respostes correctes, igual no ets vàlid per tindre un animal de
bueno,
companyia.
Sí.
Crec que si
hi ha juny i setembre i recuperació amb aquestes coses, igual...
o repeteixes curs, no?
Claro, escolti, ha de tornar, jo què sé, no sé com ho faran.
Per això dic que sona molt bonic, perquè sona molt bonic, que la gent es faci responsable dels seus animals, que els volen tindre controlats, que si no fas el que has de fer hi haurà multes... Està perfecte la teoria, però clar, ficar-la a la pràctica és més complicat del que sembla.
Clar.
I estem tenint moltes trucades i gent que es ve informant.
O perquè la gent escolta i s'inquieten i pregunten. Però escolta, que encara no hi ha res d'això, eh? En
clar,
fi.
I la veritat que molta gent, perquè vol fer ja. Ja ho puc fer, o sigui, és tan responsable, perquè també està a l'altre extrem, que m'estic
vale, però
correcte,
segur que costarà diners, ja us ho dic, això. Tot,
sí, costarà diners.
No hi ha res
diners,
gratuït en aquesta vida. Tot costa diners.
I inclús quan surti... no estarà ben bé fet com segurament quedarà després.
Correcte, això totalment clar. Bueno, doncs ja ho sabeu, hem parlat d'aquest document futur, que no sabem quan, però tot sembla indicar que sí, i d'aquest examen previ. Ho hem fet amb la Imma Sabater, és infermera veterinària a Nadon Veterinaris, carrer Segrià 11, Lleida, i els trobeu al 973-266-388. Imma Sabater, bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens plantem a la una de la tarda. Abans, però, ja saps, els dijous parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrición. Estan a disantanutrición.es, a Alcalde Porqueres número 74. Segueix-los a les xarxes socials i, sobretot, tu mira els vídeos. Tu mira els vídeos del Cristian Didier, que veuràs que són magnífics. Mira, només perquè et posin un somriure a la cara ja tenen un efecte positiu. Però és que, a més, et donen consells d'aquells que són útils i ràpids. Consells útils, ràpids i gratuïts. Això t'ho fa el Cristian a les xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia, gràcies.
Jo lo digo más de una vez, perquè jo els veig de tant en quan. És que gaudeix, eh? Jo creo que disfrutes, eh? Haciéndolos... Los vídeos.
A mí me gustan. Yo creo que repartir conocimiento por medio del humor
sí.
Ayuda bastante. Sí,
eso
sí,
también.
Sí.
Bueno, els trobeu, com us deia, a disantanutrición.es i allí teniu doncs, tota la informació del Cristian i tots els seus companys i companyes i a partir d'allí doncs, xarxes socials i tota la resta. Cristian, estamos ¿cuánto? A ver, a cinco días del 8M. Que es el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros, ¿por qué no hablamos de la mujer, pero desde el punto de vista nutricional? ¿Qué te parece?
Bueno, la mujer desde el punto de vista nutricional podemos hacer por lo menos unos 20 programas.
Pues venga.
Que apuntar, porque tenemos una para cada mes, ¿vale?
Bueno, pues venga, empecemos por uno.
Empecemos por el primero, ¿no?
Va.
La nutrición en la mujer es muy especial, ¿eh? En diferentes fases de la vida. Tanto en la pubertad, cuando estamos cambiando todo el sistema hormonal, cuando nos viene la primera regla. Luego, la nutrición en la mujer cuando está embarazada, cuando está lactando, es muy diferente. La nutrición en una mujer anciana, una mujer posmenopáusica o premenopáusica, es muy diferente. Tiene nada que ver con la nutrición en el hombre.
Ya.
Porque la mujer tiene muchos cambios durante toda su vida desde el punto de vista hormonal. El hombre también. Lo que pasa es que en la mujer es muchísimo más agresivo y estos cambios son muchísimo más, como más abiertos y mucho más... afectan muchísimo más el
clar.
Dia a dia, no?
Vull aclarir que estiguem parlant de la nutrició a la dona, no és re estrany ni re per desmarcar-se ni re de re, simplement és una realitat, ens ho deia el Cristian, o sigui, el cos de la dona doncs passa per uns canvis hormonals molt més acusats i més continus que els de l'home, i per tant... podem o no fer res, menjar sempre igual, i escolta, si porteu una alimentació més o menys equilibrada, doncs, escolta, seguirem en van, no passa res, però, escolta, ja que la ciència avança, Cristian, nos hemos dado cuenta que en según qué punto, en qué momento, podemos reforzar ciertas cosas y aliviar otras, y va mejor para la salud, y por qué no hacerlo, ¿no?, si tenemos el conocimiento.
Claro, desde luego. Bueno, nosotros en la consulta, las consultas en relación a la mujer son constantes.
Claro.
Tenemos, o sea, una de nuestras nutricionistas, que Lara, es especialista en nutrición para la mujer y atendemos a todos estos casos. Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que en el ciclo menstrual, durante el mes, sufren y experimentan un cambio importante en relación a lo que les apetece comer.
¿Ah?
Incluso la energía que tienen durante el mes. O sea, tenemos una fase... si hablamos del ciclo menstrual, la fase menstrual, que son esos desde que me viene la regla hasta el día 5 más o menos, que es ese momento donde se desprende el endometrio, la gran mayoría de mujeres experimentan un cambio, digamos, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la nutrición. Porque desde el punto de vista, por ejemplo, en la fase menstrual, una mujer que hace deporte, esos 5 días disminuye el rendimiento deportivo, disminuye la fuerza máxima que hace, incluso disminuye la velocidad.
Y,
o disminuye, pues, y, ya de,
¿Pero nutricionalmente podemos hacer algo o, ya, claro que sí. o ya pasará?
Sí, sí. No, bueno, a ver, evidentemente todo tiene un ciclo y va cambiando, pero claro, la mujer que en ese momento se encuentra con menos fuerza y menos energía debería de incluir un tipo de actividad que no le lleve demasiada utilización de fuerza máxima o demasiada utilización de energía, que necesite mucha energía. Uh-huh. De hecho, aquí los grandes profesionales del deporte recomiendan utilizar ejercicio físico un tanto más tranquilo, sin demasiada fuerza explosiva, ¿no? Porque dependiendo de lo que se haga de actividad física. Y desde el punto de vista de la nutrición, con que el gasto calórico disminuye, porque este es un momento de cambio importante mensual, en ese momento la nutrición puede cambiar un poco. Y es donde aumentamos un poquito el consumo de grasas saludables.
Ah.
Lo agradece. Por eso en ese momento el cuerpo pide, me pide dulce, me pide chocolate, me pide comer. Hay muchas mujeres que me dicen, yo necesito comer carne estos días. Es literal, ¿eh? Y entonces, normalmente en las pautas que tenemos, en esta fase ya diseñamos un menú para que este síntoma no... Porque a veces, incluso hay mujeres que, imagínate, que están intentando perder peso, en esta fase, pues se reduce mucho la comida y entonces lo pasan realmente mal, ¿no? Porque pues el sistema te está pidiendo una cosa y tú vas en contra y le das otra, ¿no? Entonces, en ese momento se recomienda bastante aumentar la grasa que comemos.
O sea, escuchar un poco el cuerpo es bueno.
Muy bueno. Vale. Y en este punto normalmente aumentamos un poquito el consumo de proteínas, tanto vegetales como animales. Hay un buen aporte, tiene que haber un buen aporte de hierro, porque en este momento el hierro se está disminuyendo porque hay un sangrado, una pérdida de sangre. Uh-huh. Aumentamos el consumo de hierro, aumentamos el consumo de proteínas animales y vegetales, aumentamos el consumo de grasas. Pues una ensalada con aguacate, con salmón ahumado, un par de filetes buenos de salmón al horno. Podemos hacer, por ejemplo, pues un filete de ternera, un filete de un buen plato de legumbres, de lentejas. Uh-huh. No hace falta racionalizar la cantidad, sino un plato que te quedes bastante bien lleno, ¿no? Una buena tostada con un poquito de mantequilla de cacahuete o con aceite. Son alimentos que va a cubrir esa necesidad. Un chocolate negro, unas onzas de chocolate negro, también puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, esta fase ayuda bastante a tener este tipo de nutrición. En cambio, cuando la regla desaparece y al cabo del quinto día ya salimos de la fase menstrual y empezamos la fase folicular, que son los 13 días siguientes, es decir, desde que se me acaba la regla hasta que empiezo la ovulación, esos 13 días la energía en la mujer cambia. Y la energía en la mujer está muchísimo más destinada para salir a correr, ¿no? Tenemos más energía. Entonces ahí el entrenamiento, el tipo de actividad, podemos hacer una clase de zumba. Las mujeres se encuentran muchísimo más energéticas, con muchas más ganas de utilizar. Y utilizaremos muchísimo más los carbohidratos. En ese momento, el tipo de alimento importante a introducir son los carbohidratos, porque vamos a darles energía para aprovechar la energía que tengo, ¿no? Y entonces ponemos platos importantes de legumbres, también platos importantes, arroz integral, un buen plato de pasta integral, podemos aumentar el pan integral, podemos aumentar una pieza de fruta más al día, unas buenas gachas de avena por la mañana. Entonces, por la mañana hacemos una gacha de avena, con pasas y con una buena tostada y salimos a hacer una actividad física. Entonces, aprovechemos porque vamos a tener un poco más de energía, vamos a utilizar mejor los carbohidratos y entonces en ese momento ponemos la nutrición perfecta para acomodarlo, ¿no? Digamos.
Claro, claro.
Y luego, después de la fase folicular, hay una fase que es la fase ovulatoria, que dura un par de días, que es en el momento que digamos se están produciendo, está saliendo el óvulo del ovario, se empieza a producir, ¿no? La fase ovulatoria, y ahí empieza a cambiar otra vez la energía. Esta energía tan explosiva, disminuye ya después de la ovulación, desde la ovulación hasta la nueva regla, digamos que esa energía explosiva disminuye un poquito y disminuye, digamos, ese metabolismo de los carbohidratos y vuelve a aumentar un poquito el metabolismo de la grasa.
Entonces, claro.
En esta última fase se recomienda mucho el método del plato. Aquí lo que hacemos es equilibrarlo. Así como en la fase menstrual aumentamos un poquito más las proteínas y las grasas, y en la fase ovulatoria un poquito más los carbohidratos, en la fase lútea, que es la fase desde la ovulación hasta la regla, necesitamos un poquito más de equilibrio, porque necesitamos un poco de carbohidratos, pero también hay necesidad de grasa. Ya no se utilizan tanto los carbohidratos, entonces no hace falta hacer grandes platos de carbohidrato, pero si los equilibramos en un plato y ponemos los tres grupos de manera equilibrada, puede ser que estamos aportando los dos grupos de manera equilibrada, digamos.
Claro.
Y el ejercicio y la energía vital que necesita la mujer se va a ver muy recompensada, digamos, ¿no?
Oye, mira, yo os dono dos, o sea, con lo que me he quedado es con dos cosas. Una, escucha tu cuerpo, un poco, un poco, tampoco sin pasarse. Y la otra, ves a visitar al Christian Didier, ves a Di Santa Nutrició. Y la verdad es que la gracia de esto es que cualquier persona puede venir a visitaros y explicaros su vida, porque es que es verdad, hemos hablado de una persona deportista, pero igual hay otras personas que viven la vida de otra manera, pues bueno, según su ritmo de vida le vais a proponer una cosa u otra. Todo es muy personalizado, con lo cual us atenseu a Di Santa Nutrició, està en Alcalde Porqueres número 74 o a Di Santa Nutrició en Punès, i allí trobareu doncs aquest assessorament personalitzat, que sempre dic el mateix, que no hi parem atenció amb el que mengem, però que és important. Per això sempre us dic que parlem de salut i de nutrició, que va de la mà, totalmente de la mano.
Y lo peor es que no podemos evitar comer, vamos a comer toda la vida.
Sí, no, evidentemente.
Lo necesitamos, y se come varias veces al día. Recordar que si hacéis algo mal cada día, lo vais a notar.
Joder, y tan... oye, pues nada, el 8 de març, ja ho sabeu, però que no cal esperar-se el 8 de març, que si heu de fer aquesta consulta amb un nutricionista el podeu fer ja avui, demà o qualsevol moment de l'any. Christian Didier, oye, como siempre, un placer. Yo es que no puedo hablar de comida contigo a esta hora, es que no puedo, porque me imagino los platos y estoy muerto de hambre, no puede ser. Oye, un abrazo, cuídate mucho.
Gracias, Ricardo, buen día.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja ens plantem a la una de la tarda. Hem guanyat una mica de temperatura, 13 graus a la ciutat de Lleida. Et parlo d'una darrera hora, i és que Unió de Pagesos ha abocat adobs orgànics a l'entrada dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica a Lleida. Ho ha fet en el marc de les mobilitzacions que ha dut a terme en diferents punts del país per denunciar l'empitjorament de les condicions de treball al camp i criticar la inacció dels governs catalans i espanyols, que, dit sigui de pas, escolta, quan s'ha d'anar a fer-se la foto o a fer promeses, van ràpid, però després veieu que no arriba mai el que ha d'arribar, L'organització agrària exigeix polítiques que garanteixin uns preus justos als productors, mesures per pal·liar l'encariment dels costos de producció, preservar l'espai agrari, compensacions pels danys de la fauna salvatge i modificar el pla estratègic de la PAC a l'Estat, entre altres reivindicacions. Representants d'Unió de Pagesos han estat rebuts per delegats de la Conselleria Lleida, a Ferran i a Noguera. En fi, que res, ens plantarem a la una, senyals horàries, ja saps que és dijous, d'aquí uns minuts està amb nosaltres el David Velasco amb les escapades de nieve. Avui estan en directe, estarem en directe des d'Andorra, parlant doncs de l'estat de les pistes, de l'estat de la neu, de totes les activitats que hi ha programades de cara al cap de setmana. I des de Lleida, un servidor, Ricard Álvarez, i tornem demà a les 12:20, demà ja a les portes d'un nou cap de setmana. El divendres, a més, ja saps que parlarem doncs de música en directe, escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, parlarem de llibres amb la llibrera, amb la Anabel Ramos, parlarem de cinema, que segueix havent estrenes, amb la Laura González, i ja et remataré la teva agenda a l'Espai Groc, a la nostra tertúlia, on ja et dono totes les propostes de l'Auditori, del CaixaForum o de la Biblioteca Pública de Lleida. Del CaixaForum, per cert, que ja saps que aquesta setmana va estar amb nosaltres el Ricard Bru, que és el comissari d'aquesta nova exposició del CaixaForum, que parla de cartells i que és magnífica, té un aspecte preciós. En parlarem demà divendres. Deixem-ho aquí. Recorda que seguim en pandèmia, ho sento. Jo és que t'ho he de recordar. Que els números baixen, sí, però que s'ha de seguir en la mascareta en llocs tancats, que tinguis sentit comú i que si pots estar a l'aire lliure, molt millor. Eh? Cuida't força, sobretot, que la salut és el més important. Apa, fins ara. Salut.